Jo sóc la Irene González Pijuan, sóc membre d'Enginyeria Sense Fronteres, de fet sóc membre de la campanya d'energia i extractives dins d'Enginyeria Sense Fronteres i ja fa, jo diria que 20 anys, aquest any, que formo part de l'entitat. M'hi vaig acostar estudiant, estudiava Enginyeria de Camins a la Politècnica i vaig fer el meu projecte de final de carrera al Camerún, en la banca de cooperació. I vaig entrar en tot aquest món d'Enginyeria Sense Fronteres i del dret als serveis bàsics des de la cooperació. A Camerún vaig fer el projecte i després vaig anar a treballar, vaig estar 8 anys vivint a Argentina, treballant amb comunitats allà en sobirania alimentària. I per qüestions de la vida i personals vaig tornar cap aquí i ara ja fa anys que estic vinculada, jo diria quasi bé 10 anys, a la campanya d'energia, treballant sobretot els temes de pobresa energètica, de sobirania energètica, dret a l'energia, etc. Nosaltres, des de la campanya d'energia, hem intentat treballar molt, sempre integrant com la perspectiva de gènere, la perspectiva feminista a tot el que fem a la campanya, no? Perquè creiem que és un factor essencial i que sovint es passa per sobre. I això també ve de que, o sigui, això té el seu origen en que abans quan m'he presentat no ho he dit, però jo formo part també des de fa anys de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que és com un moviment social o que està format bàsicament per persones que han estat en una situació de pobresa energètica i defensen el seu dret a un accés universal a l'energia, no? I aleshores sempre fem assemblees quinzenals i en aquestes assemblees, que els diem assessoraments col·lectius, doncs les persones que arriben comparteixen amb tothom la seva problemàtica, no?, en referència als subministraments bàsics, aigua i energia, de fet. I ens fixàvem molt en que en aquestes assemblees bàsicament hi havia dones, hi havia un nombre com molt, no? O sigui, ja sabem que som un 50-50, però ens trobàvem amb un 80 llarg per cent de dones que venien a compartir la problemàtica i que després es quedaven vinculades al moviment. I a partir d'aquí vam dir, ei, hem d'indagar això del gènere, pot ser una de les coses que treballem. I hem anat fent, en el primer informe que vam publicar, jo crec que va ser el 2015, que es diu desigualtat de gènere, un factor de risc oblidat, i a partir d'aquí hem anat com aprofundint en aquest tema fins a arribar a aquest informe, no?, que és producte també d'una col·laboració europea amb altres països, i on ja vam dir, vinga, va, doncs anem a fer també un informe que sigui un pas més, no?, que sigui incidència, que també dirigim a les institucions, al govern, i plasmem totes aquelles polítiques energètiques, no?, d'aquesta banda energia, que és aquesta banda com dura, no?, aquests ministeris més, que els diem més durs, no?, indústria, el Miteco, doncs intentem dir-los, ei, aquí falta, no? No és només, el gènere no s'ha d'interpretar només des de les polítiques d'igualtat, sinó també des de les altres polítiques d'altres sectors, no? I és una mica el que ens ha portat a dir, va, analitzem les de gènere, però analitzem les d'energia també, a veure on el gènere surt i a veure on falta, no? A veure, i sobretot, per què falta? Què pot aportar una mirada de gènere a aquest sector, no? Això és la pregunta una mica que intenta respondre l'informe. Des de fa uns anys, no?, l'energia està com una cosa que la gent de sobte en sap més del que en sabia abans, per doncs, la pandèmia, el que va suposar, i després la crisi energètica, la guerra d'Ucraïna, i tot això ha portat a que hi hagi com dir-ho, un canvi o en com la gent percep, o sigui, que hi ha un apropament entre la gent i l'energia, i hi ha hagut un canvi també en com la Unió Europea fa polítiques energètiques, no? Perquè moltes de les polítiques energètiques venen de directives europees. De fet, la sobirania energètica a nivell estatal és limitada, no? El mercat europeu és un mercat comú i aleshores a nivell d'energia moltes decisions es prenen a Europa, venen de directives i aquestes directives l'estat espanyol les adapta, no? I de fet, totes les polítiques, moltes de les que nosaltres analitzem aquí, el Pla Nacional d'Energia i Clima, l'Estratègia de Transició Justa o els PERTEs, venen, en aquest últim cas dels Next Generation, venen d'aquesta política, o sigui, venen d'aquesta idea política que Europa promou, no?, que la Unió Europea promou. I aquesta idea política ve del que va passar, no?, amb la guerra d'Ucraïna, que gran part del gas que venia de Rússia, que sustenta l'energia, no?, de molts països europeus, de sobte va tallar-se I aleshores la Unió Europea va iniciar aquest programa, va iniciar dos programes al mateix temps que crec que són rellevants. Un és el RePowerEU, que va ser el hem d'aconseguir l'energia d'una altra banda, no? Perquè no podem dependre de Rússia, perquè amb Rússia tenim problemes, per dir-ho de manera molt així per sobre, molt senzilla, i l'altra va ser el Next Generation, no? I la reconstrucció post-Covid, no? I van confluir en el temps. Aleshores, els PERTES, que són aquests plans de recuperació i resiliència, són aquests plans que es paguen a través dels Next Generation i que són col·laboracions público-privades. Col·laboracions público-privades en el que nosaltres en concret vam analitzar-ne un ja fa temps des del punt de vista de gènere, vam treure un informe amb diverses entitats, entre elles l'Observatori del Deute, on analitzàvem tota una sèrie de PERTES, no només el de renovables, que és un dels que analitzem en aquest informe de gènere, sinó també el d'aigua, es va analitzar també el d'agricultura i el de cures, que també hi havia un PERTE de cures, des del punt de vista de feminisme, no? I nosaltres en el de, ens vam centrar en el de renovables perquè és un, perquè tot això, no, el RePowerEU més els Next Generation han topat també amb l'estratègia de lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica, no? I aleshores tot això fa que molta gent que ara treballa en l'àmbit energètic o que es dedica a fer incidència, o tant a fer incidència o tècnica, parla de que ara està havent-hi com una revolució energètica a nivell. Ara hi ha una oportunitat de reordenar d'on traiem l'energia, com consumim energia, perquè estem en aquestes cruïlles, no, de canvi. I per això a nosaltres ens semblava com crucial agafar aquestes polítiques, com l'Estat havia enganxat aquestes polítiques europees i les transposava, i veure com això tenia aquesta perspectiva de gènere, que, o sigui, l'espoiler seria que no la té, en general, però dins del fet de que no la té, doncs sí que podem analitzar de quina manera, fins i tot, l'Estat espanyol sí que treu una puteta en el tema i sí que ha fet col·laboracions entre ministeris, etc. Però tant els PERTES, que pretenen com fer una revolució d'energies renovables a l'Estat espanyol, no?, i que situen les energies renovables com una oportunitat de mercat i no com una oportunitat d'accés a l'energia o com una oportunitat de democratització energètica, sinó com una oportunitat del camí que Europa està prenent ara, que és el camí de ser més competitiu, més retorn lucratiu, etc. No? I nosaltres el que veiem en aquest informe era això, que no hi havia una perspectiva de gènere des de, no només des de la inclusió de dones, sinó des del punt de vista de seguir considerant l'energia des del punt de vista de la seguretat, és a dir, cal recurs energètic sense preguntar-se per què, com, quan, d'on el traiem i a qui impacta, sinó cal tenir energia, cal assegurar aquesta provisió energètica i cal que aquesta energia ens retorni a nivell econòmic, sigui lucrativa. No? I aquestes són les bases que hem vist en la majoria de polítiques que ara mateix promou l'Estat espanyol, no? Darrere d'una capa de descarbonització, eficiència energètica, etc.
El PERTE, diries que és un programa que podria ser considerat com tecnooptimista?
Sí, jo diria que tota la transició energètica que ve ara mateix de l'Estat i sobretot de la Unió Europea és totalment tecnooptimista. O sigui, encara hi ha moltíssima gent que creu que una substitució tecnològica ens portarà a un nou, no ho sé, a un nou món on de sobte, amb tot electrificat, l'impacte del sistema energètic sigui menor. Però crec que tu ho mencionaves abans i és l'altre gran tema, gran debat que hi ha ara. Ara mateix l'electrificació es aconsegueix en base a generació renovable, que té una alta dependència de minerals i té una alta dependència de terres rares, minerals i productes, matèries primes que no tenim nosaltres aquí i que per tant necessitem i que si volem que tothom, és a dir, i considerem que nosaltres consumim molta més energia que la que consumeixen moltes persones a altres països del sud global, no? És a dir, si aquestes persones han d'arribar al nivell de consum que tenim nosaltres i ho hem d'electrificar tot, vull dir, clarament, amb una substitució tecnològica no arribem, o no és la solució, però és la solució que dona Europa, també és veritat perquè Europa es mira el seu melic, no? Potser sí que és la solució per a Europa, però a costa de què? I de qui?
Clar, llavors, si el PERTE és tecnooptimista, és també una mica extractivista, lògicament.
Sí.
Hi havia aquesta pregunteta una mica així que feia, no? Que era si de vegades aquí des del nord s'utilitza el gènere, la inclusió del gènere com una, que a vegades podria estar molt bé, i, però potser de vegades hem de mirar això amb lupa, no comenci a ser utilitzada pels poders en els programes haguts i per haver, per justificar accions que perjudiquen i prossegueixen el colonialisme en el sud.
Sí.
Com ho veus, això?
Sí, nosaltres, això, l'informe és una part que vam intentar també abordar una mica, perquè a vegades bueno, no, vull dir, es confon a tot arreu, no? O sigui, i també s'utilitza contra les perspectives feministes, no? De que quan nosaltres parlem de gènere i de perspectiva feminista, sí que hi ha una part en què parlem de paritat i de la inclusió de dones i identitats dissidents al sector, perquè creiem. L'altre dia ho van dir en una xerrada i em va fer molta gràcia que el secretari del, bueno, crec que secretari de la ONU, no? L'Antonio Guterres va dir que la paritat per ell era el punt on hi havia tantes, en un lloc de feina veiés tantes dones incompetents com homes incompetents, no? Que no és fer arribar a les dones que despunten, sinó és una imatge de la societat, no? Hi ha gent que despunta, hi ha gent que no, i tota aquesta gent està en igualtat de condicions, que això és el que no passa. I la paritat és necessària, creiem nosaltres, per això. Però quan parlem de feminisme no parlem de paritat només, perquè nosaltres teníem, a l'estat espanyol hi havia una ministra, i hi havia un gran, i tenim en el cap, segur, moltes dones que estan davant de bancs, institucions financeres, institucions europees, i no ho han fet més feminista, perquè no és només el fet de ser dona, sinó també el fet de. Hi ha una acadèmica que és molt interessant, que es diu Shannon Bell, que parla de que el feminisme en realitat no és només la inclusió de dones, sinó qüestionar les estructures de poder. I aleshores, el feminisme en el model energètic és qüestionar les estructures de poder del model energètic. I precisament aquestes estructures de poder, una gran part d'aquestes estructures de poder és l'extractivisme. És a dir, és Europa pot electrificar a costa de que el triangle del liti de Xile, Argentina, etc., hi hagi uns efectes devastadors, no? O Endesa pot millorar els seus beneficis a costa de que les activitats que fa la seva matriu, no, Enel, al Brasil, o de les activitats que fa altres països de Llatinoamèrica, o, per exemple, parcs solars immensos que té a Mèxic o a altres llocs, li donguin molts beneficis. Aleshores, aquesta part extractivista allò de no lluitar pel sostre de vidre, sinó contra el terra enganxós, no? O sigui, el feminisme que nosaltres volem defensar amb aquest informe és precisament mirar com el model energètic actual impacta molt sobre les dones, no només en la pobresa energètica, sinó també en la generació, en això, en l'extractivisme, en la presa de decisions, i totalment d'acord que aquesta onada de renovables pot implicar, i de fet està implicant en algunes parts, un nou extractivisme miner o renovable, aquest extractivisme 2.0, que també està tenint els mateixos impactes de gènere que tenia el fòssil. Per tant, tornem a la roda aquesta de la tecnologia, de no és la tecnologia la que té impactes, només, que també, però no només, sinó tota aquesta teoria de que la tecnologia no és una cosa neutra, no és només tècnica. La tecnologia ha tingut un impacte sobre la divisió de sexe, de poder, sobre el sexisme, sobre increïble, no? I en aquest cas està tornant a passar amb el tema de les mines per extreure minerals, i això, el tema d'impacte a tercers, no? Aquest do no harm, que és un dels principis de la Unió Europea, clarament és inexistent, brilla per la seva absència en l'execució de les estratègies de transició justa. Les tarifes d'electricitat són una de les grans coses, perquè, de fet, jo diria que les últimes dades que han sortit de la Comissió Nacional de Valors i de la Competència, que és l'organisme que regula aquest tema, també fa preguntes del tipus si la gent coneix quina tarifa d'electricitat té, i tot i que ha millorat la situació perquè per la crisi, no? Durant la crisi molta gent es va preocupar per saber quina tarifa tenia, encara hi ha a veure un 40% de famílies, de cases, de llars que no coneixen, no saben quina tarifa d'electricitat tenen o què vol dir la tarifa que tenen, no? Vull dir, és com una gran desconeguda i en realitat impacta molt a la factura quina tarifa tens i impacta molt a què acabes gastant i també com ho pots gastar, no? O com és millor o més eficient que ho gastis. a l'estat espanyol, a imatge del mercat europeu, de nou, hi ha dues tarifes d'electricitat en global. Una és el PVPC, que és el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, que és la tarifa regulada, és a dir, és la tarifa que marca el govern. Aquesta tarifa només la poden ofertar, diguéssim, cinc grans comercialitzadores, que són les comercialitzadores regulades, que el govern els ha donat, bueno, que tenen aquest permís per oferir aquesta tarifa, i totes les altres comercialitzadores operen en el que es diu el mercat lliure, que són tarifes, que és un acord entre comercialitzadora i consumidor o consumidora, no? Aleshores, això són dos tipus de tarifes, no? Mercat lliure, mercat regulat. Mercat lliure, acord entre la comercialitzadora ofereix, el consumidor o consumidora agafa aquesta tarifa, mercat regulat és un preu pel govern. Però és que, a més, el mercat regulat és el preu aquest que se'n parlava tantíssim durant postpandèmia, durant la crisi, que és el preu aquest que es marca cada 24 hores. És a dir, cada hora del dia té un preu diferent. I és el que, durant una època, molta gent es baixava aplicacions que es veien, no?, que al migdia era més barata la llum, que a la nit la llum era més barata, perquè és aquest preu que es marca en una subhasta cada hora d'un dia cap a l'altre, no? 24 hores abans es va sabent el preu d'aquesta hora al dia següent. O sigui, jo ho trobo molt complexa perquè sigui per una cosa tan quotidiana com la llum, però és cert que aquest preu és el més barat. Però és el més barat perquè és el que les comercialitzadores aquestes regulades no treuen tant de marge de benefici, no poden treure perquè està regulat tant de marge de benefici. Les altres comercialitzadores igualment operen en aquest mercat que va marcant el preu, però a partir d'aquell hi treuen més marge. Per tant, allò sempre serà més car. Què va passar? Que durant un temps es van haver de reajustar les tandes durant la crisi i es va desregular una mica. Però normalment el mercat regulat és el més barat, és el que ve marcat pel govern, i el mercat lliure és el que ve a través d'ofertes, que aleshores doncs, hi ha gent que paga tarifes planes i per tant no importa quan consumeixis electricitat que sempre pagaràs el mateix. Hi ha les tarifes aquestes de tarifa noche i durant la nit consumeixes, o sigui, pagues menys, etc. Aquest mercat lliure no té cap ajuda per a les persones consumidores en situació de pobresa energètica. Totes les ajudes, el bo social en concret, van a través del mercat regulat. I això és important perquè vol dir que per accedir a les ajudes, sí o sí, has de passar per una d'aquestes grans comercialitzadores. És a dir, jo no puc dir, jo vull que la meva comercialitzadora sigui una cooperativa o sigui algú d'energia verda o sigui una pública. No, no. Jo, si vull el bo social, he d'anar a una gran comercialitzadora regulada perquè són les cinc que el tenen. Les altres no el tenen. I aquest bo social ara mateix també està canviant perquè hi ha com un moment de... Hi ha hagut una legislació que es va allargant però que està com canviant-se en aquest moment i arriba a ser fins a un 80% de descompte sobre el consum i la potència i un 65% de descompte segons et consideri consumidor vulnerable sever o vulnerable. Vale? Aquest bo social, quan una llar té el bo social, és a dir, compleix els requisits per tenir el bo social, aleshores també té dret al bo tèrmic, que el bo tèrmic és una ajuda anual, un cop a l'any et paguen una certa quantitat depenent de si ets consumidor vulnerable sever i depenent de la zona on vius, de l'estat, no? Perquè aquest bo tèrmic es fa per contribuir, diguéssim, a les despeses tèrmiques, no? A les despeses de calefacció a l'hivern. Per què es paga així? Perquè, clar, al llarg de tot l'estat, no? Hi ha gent que té calderes de gasoil en el medi més rural, gent que té gas ciutat, gent que té bombones. Aleshores, no hi ha manera de colar-ho a través d'un subministrament, seria massa complexa. I perquè el bo social elèctric el paguen les empreses, teòricament, i el bo tèrmic el paga l'Estat, està dintre dels pressupostos de l'Estat, és a dir, és una ajuda de l'Estat, mentre que el bo social és com una cosa que les empreses se n'han de fer càrrec. Què passa? I ja amb això podem seguir la conversa perquè és un tema complex. Passa que les empreses el que fan és dir, vale, jo me'n faig càrrec, però ningú m'impedeix que jo a totes les factures de totes aquelles persones que no tenen bo social, jo li poso un concepte que diu bono social, que és un concepte que, si mireu les factures, és un euro, no arriba a l'euro, però això vol dir que el que trasllada l'empresa és esteu pagant-ho entre tots. No ho estic pagant jo, ho esteu pagant entre tots i això ho pot fer Per tant, a les, totes les factures de llum, pues, si ho mires, es veu por pago de bono social. I aleshores és un preu, no?, que és el que és el que després l'empresa, doncs, entre tot el que aporta pel bo social, ho divideix i li cobra als altres consumidors. A l'Estat espanyol, les activitats que més contribueixen a l'emergència climàtica, no?, són el transport, la indústria i l'edificació, podríem dir, no? Més que el consum domèstic, no? Aleshores, podem debatre després, no?, perquè és un tema que a mi m'agrada molt debatre, el tema dels consums màxims a les llars, però a mi el que em preocupa una mica, o el que ens preocupa una mica des d'Enginyeria Sense Fronteres també, és com la manca a vegades, com que el debat s'ha de centralitzar a l'altra banda, no? És a dir, perquè sí que hi ha un consum màxim, això és curiós perquè molta gent no ho sap, i per exemple, el bo social del que parlàvem abans no és un bo social per tots els quilowatts de la família. Les famílies que tenen bo social tenen un cert nombre de quilowatts bonificats i a partir d'aquests paguen igual que les altres. Aleshores, les famílies pobres, que no m'agrada gens aquesta paraula, però és més impactant que altres més llargues, sí que els hi diuen quan poden consumir. Però, en canvi, a tota la resta, que potser podem pagar la factura, no tenim un consum màxim. Aleshores, el que nosaltres diem aquí és parlem de consums màxims, però parlem de consums màxims identificant primer qui està consumint més, no? És a dir, quins són els consums que hem de retallar perquè potser no són imprescindibles per la vida, no? Potser no hem d'anar al consum domèstic primer, o potser hem d'anar als consum, potser hem de veure com reconvertir consums industrials, no? Potser hem de veure com relocalitzar moltes produccions, potser sí que hem de veure com aquests màxims imposar-los, no?, a importacions, exportacions, potser hem d'atacar això. O una gran cosa que ara se'n parla molt també a la Unió Europea i que crec que és molt rellevant és el tema de la pobresa de transport i el transport, no? Des del nostre punt de vista, m'atreviria a dir, però no ho hem debatut tant, transformar tots els cotxes que tenim en cotxes elèctrics és una bestiesa. És a dir, el que hem de fer és anar cap a models comunitaris de desplaçar-nos, de consumir, de viure. Aleshores, fins que aquest pas no el fem, i aleshores això no li hem de dir a persones que viuen en pisos de 20 alçades a Sant Adrià del Besòs. Això li hem de dir a persones que viuen en cases unifamiliars. O sigui, és a dir, hem de parlar d'eficiència energètica amb el percentil alt de renda, no amb el percentil baix de renda. Clar, i aquí és on moltes vegades no es fa aquesta diferenciació en les legislacions o no es fa aquesta diferenciació quan es parla d'això, no? Perquè al final, qui fa més ús del transport públic? Els percentils més baixos de renda? O qui fa més ús de sistemes comunitaris, no? Fins i tot ja diria d'equipaments comunitaris, equipaments públics, no? Aleshores, el que hem de tractar és de potenciar tot allò que serveixi per reduir el consum d'energia abans d'entrar en màxims, no? És a dir, incentivar el deixar de consumir de maneres. Una de les coses que han ajudat més, no, és un debat, una de les coses que més han ajudat, per exemple, ha sigut el bono de Renfe gratuït. Això ha ajudat moltíssim a reduir el consum individual de fòssil, no? Exacte. I aquí és on creiem que s'ha d'anar, és a dir, donar eines a les persones perquè puguin deixar de consumir. I aleshores això, i a les persones que no volen i que poden permetre's fer-ho, aquí sí, aquí hem de limitar, evidentment. Hem d'identificar el 1% de la població que contamina més que l'altre 50, que el 50% de percentil més baix, i en aquest 1%. Però aleshores no hem d'anar, des del meu punt de vista aquí ja, no hem d'anar a taxar-ho, no? Perquè és gent que té tants diners que, vull dir, que s'escapa del sistema de taxes i del sistema financer. El que hem d'anar és directament a prohibir coses, a reduir els vols curts, potenciar un transport públic i canviar la mentalitat, no? Pensar tota aquesta idea del decreixentisme, de que viure bé, de que decréixer no està associat amb viure pitjor o viure amb menys, sinó viure amb més, però més qualitat de vida, no menys, com molta gent, no? Hi ha molts antidecreixentistes que van cap al ara hem d'anar enrere i hem de deixar de fer coses que fèiem. No, no, el que hem de fer és intentar promoure altres maneres de viure bé i que moltes es fan a través de lo comunitari. I això redueix moltíssim el consum energètic. Jo crec que aquests són els límits que s'han de fixar. Sí, jo crec que lamentablement l'energia ho impregna tot i aleshores s'ha de fer com molt transversalment el posar noves regles del joc, no? I aquestes noves regles del joc, si imposem un màxim, un límit, el que ens diu l'experiència del capitalisme, és que aquest 1% s'escapa d'aquests límits sempre. Aleshores, potser l'estratègia és mostrant promoure des d'allò públic, des d'allò comunitari, però impulsat per allò públic, en el sentit invertit des d'allò públic, noves estructures on la gent es recolzi. Després, hi ha moltíssimes estructures de barri comunitàries rurals que tenen, que quan estan impulsades i recolzades amb pressupostos amb allò públic, funcionen i donen altres marcs de què és viure feliç, no? O viure bé. O sigui, i altres marcs que s'escapen del consumisme o que s'escapen d'altres del concepte més prohibicionista, que la sensació que tenim és que aquest concepte prohibicionista, que a vegades es deriva dels límits, no interpel·la tampoc a les classes més populars o a la classe treballadora. És a dir, un límit més, quan l'habitatge és un límit.
No, no estaria destinada per a aquestes
Clar,
classes, evidentment.
clar, però lamentablement la idea és que són qui acabaria pagant aquest límit. Aleshores, perquè hi ha un altre tema amb l'energia, sobretot la domèstica, i és qui viu a les cases més ineficients? La classe treballadora. Aleshores, qui gasta més? Moltes vegades. Jo me'n recordo l'Aliança contra la Pobresa Energètica, vam tenir un cas d'una família que vivia a les cases, a Nou Barris, a les casetes aquelles, no me'n recordo quin nom tenen, i ella
Torre
deia,
Baró.
exacte, que ella deia, és que se'n va l'energia per tot arreu. Perquè és tan ineficient, hi ha cases que són tan ineficients, hi ha pisos que són tan ineficients, o sigui, a Catalunya el 70% dels habitatges tenen una eficiència energètica regular o baixa. Això vol dir que el 70% d'habitatges estan consumint més del que haurien de consumir. Aleshores, en lloc de posar un límit al consum, per què no paguem rehabilitació? O sigui, per què no utilitzem els fons socials pel clima que vindran per pagar rehabilitacions integrals a aquelles famílies que realment tenen dificultats per pagar-les? I aquí l'altre mal, aquí l'elefant en l'habitació és els lloguers, eh? Jo estic tot, o sigui, aquí és un tema. Els lloguers és el tema principal d'aquesta part. Però vull dir que en lloc de fer mesures de límits, que hi haurem d'arribar en algun punt en aquestes mesures, eh? Jo no dic que no, però ara mateix els PERTEs dels que parlàvem abans, no? Si dic bé les xifres, són 16.900 milions d'euros que s'esperava que 6.900 els posés l'Estat i 9.300 lo públic. Anaven a grans infraestructures, almacenamiento de hidrógeno, hubs solares, tot això per què no va a comunitats energètiques? És a dir, per què no agafem els diners públics que tenim i proveïm d'aquestes estructures comunitàries que a més poden generar energia, que a més és energia renovable i, per exemple, Som Mobilitat, que és l'empresa, no, de mobilitat compartida amb cotxes elèctrics, ha experimentat un creixement brutal. Per tant, demanden, i, és a dir, el problema és que els diners que venen d'inversió s'estan invertint en altres coses, s'estan invertint en macroprojectes, s'estan invertint en com traurem de nou a les empreses de la crisi que suposa per elles abandonar els combustibles fòssils, però aquest no és l'objectiu de la transició energètica, almenys no de la nostra, no? Penso, i crec que això estem d'acord també, que si l'energia és un bé capitalista, no s'ha d'ajustar. Això per començar. Per tant, no existeix un nou model energètic en el marc del capitalisme. No pot existir en les regles de joc capitalistes, perquè nosaltres demanem un model energètic que es mogui per necessitats socials, per exemple, o com a dret, i per tant, no com a bé de consum. I per tant, que sigui un servei públic. Aleshores, hi ha serveis públics en el marc capitalista? Sí, no? Aquí n'hi ha. Hi ha l'educació i hi ha la sanitat, no? Per exemple, nosaltres el que intentem és pensar que el servei, que l'energia hauria de moure's cap a aquesta branca, no? Ser un servei públic, ser una qüestió així, no? Entendre que l'aigua i l'energia són coses que la gent necessita per tenir vides dignes i que, per tant, No hauries de rebre energia en funció de la quantitat d'energia que pots pagar, sinó en funció de la quantitat d'energia que pots necessitar per tenir una vida digna. Això amb el gènere com entronca? Entronca en la mirada feminista, no tant en la mirada de paritat, no? He de dir que sanitat i educació són àmbits molt feminitzats. Per tant, un cop ens n'anem al servei públic no lucratiu, automàticament ja la paritat augmentaria. És una teoria, però crec que seria així. Però, a part d'això, entronca en el fet de, no tant del feminisme com a paritat, sinó del feminisme com a vincular-se, doncs això, no? Amb les cures, amb allò més social, amb allò que va més cap a la reproducció de la vida, no? Sense voler ser essencialista, jo crec que l'important és que aquests valors s'introdueixin en el món patriarcal, és a dir, no crec que les dones per ser dones tinguin un rol reproductiu. No m'agradaria que quedés aquesta idea perquè no és en absolut, però sí que el feminisme des del qüestionar estructures de poder, qui té el poder ara? Les grans empreses en el model energètic, qui ha de tenir el poder? La ciutadania. És a dir, ha de ser la ciutadania la que pugui decidir quina energia consumeix, com consumeix aquesta energia i que aquesta energia formi part de satisfer les seves necessitats i no formi part de les angoixes, maldecaps i tal que veiem avui en els àmbits de pobresa energètica. Per tant, victòries, n'hi ha hagut moltes, jo penso. El que passa que són victòries petites amb el monstre que és ara mateix les transnacionals energètiques. L'Aliança contra la Pobresa Energètica va aconseguir que es condonés el deute que tenien amb Endesa 41.000 famílies, no? Que eren 41.000 famílies que vivien amb angoixa, que tenien mal de caps, que no podien viure medicades, amb problemes de salut mental, de salut física, conforme a una companyia que progressivament cada any declarava més beneficis. Aleshores, això és una victòria social en l'àmbit energètic i és una victòria que posa per davant les persones el lucre de l'empresa, no? I en aquest sentit, creiem que és una victòria feminista des del punt de vista d'igualtat i d'estructures de poder. Una altra victòria que hi ha són les comunitats energètiques que s'estan formant a tot el territori, no, de l'Estat espanyol, que no poden haver tingut més problemes sense transposició de la normativa, amb distribuïdores que no autoritzaven punts de connexió. Ha sigut, vamos, sudor i llàgrimes que s'han format la majoria de comunitats energètiques i són una petita victòria, també. Una altra victòria, no sé si dir-li tant victòria, però és una qüestió molt, molt important des del nostre punt de vista. Doncs a Catalunya hi ha una companyia energètica pública, és a dir, una companyia energètica pública que això vol dir que el seu objectiu no és acumular capital, sinó que el seu objectiu és oferir un servei, que això ja és un canvi de mentalitat que nosaltres creiem que és importantíssim en l'àmbit energètic. Per tant, això és una victòria. I el fet de que s'estigui avançant que s'estigui allunyant la matriu energètica d'allò fòssil, també és una victòria. I que tanquin les nuclears, ojalà, però que estigui programat el tancament de les nuclears, per exemple, doncs també és una victòria que s'ha lluitat. Victòries n'hi ha. El que passa que existeix com un risc molt elevat de que les necessitats del mercat i les necessitats europees i no sé si recordeu que en el moment en què va haver-hi tota la guerra de Rússia, molts mitjans de comunicació van crear una petita campanya de la por de ens tallaran l'energia. En cap moment ens van tallar l'energia. A molta gent sí, però en general no la van tallar. Però ens deien que estaven començant a parlar de que potser no hi haurà energia, de que hi hauran talls massius. Això va servir per introduir el marc de la seguretat energètica és i el següent marc va ser necessitem el gas i les nuclears per no quedar-nos sense energia. Aleshores, hem comprat un marc de necessitem energia perquè ens tallaran l'energia en lloc de comprar un marc de hem de tancar les nuclears per generar altres tipus d'energia. És a dir, que el problema és que la ciutadania que intentem lluitar per un altre model energètic anem en contra d'un riu que té una corrent forta, diguéssim, que és el de les empreses i el de la competitivitat i el de l'acumulació de capital, no? A l'Estat espanyol no hi ha més portes giratòries que entre les empreses energètiques i els successius governs que hem tingut fins ara. Això ja ens hauria de dir on està l'interès. És difícil aquesta pregunta perquè és tot tan... Clar, primera que és una xarxa, no? Aleshores, saber d'on ve exactament és tot es bolca a la xarxa i tot va per a altres punts. Per tant, lamentablement, tothom consumeix de tot arreu. Però, en el cas de Barcelona, sí que ho hem estudiat. Jo, la pregunta sincera, 100% de quanta energia es genera a Barcelona, enterament és zero. Per què? Perquè fins i tot un panell solar té materials que no es troben aquí perquè no tenim aquestes mines a la ciutat. Per tant, les ciutats són ultradependents, a no ser que trobem la manera de generar energia sense que hi hagi cap tipus de mineral, material, no? Perquè el mateix panell solar té un procés de fabricació, no? El cicle de la infraestructura, que també recau en la mina on s'ha trobat el material per fer, no? Vull dir, no? D'on ve el silici, d'on ve, etc. Per tant, zero. O sigui, en un món globalitzat és així, però com es genera l'energia a Barcelona? Una gran part de gas de la central tèrmica del Besòs, i aquest gas, gran part, ve d'Argèlia. Barcelona té una generació renovable més aviat baixa, però en augment. Sí que és veritat que a la ciutat s'estan fent diversos projectes, Zona Franca, una pèrgola a Vall d'Hebron, hi ha diverses comunitats energètiques que estan despuntant a la ciutat, hi ha autoconsum, etc. No és grandíssima la proporció, però n'hi ha. I, òbviament, Barcelona s'alimenta de la xarxa. Un dels grans debats que hi ha a Catalunya ara és per què hem de fer parcs al medi rural quan la major part de l'energia es consumeix a l'àrea metropolitana, no? I, aleshores, Terça també genera bastanta energia, genera energia, no? Per la ciutat. I també hi ha energia, òbviament, que ve, o sigui, ara mateix la matriu energètica de Catalunya, la meitat elèctrica del que es transforma en energia elèctrica prové d'energia nuclear. Per tant, segur que una part va, el consum d'una part segur que va a l'àrea metropolitana, perquè l'àrea metropolitana és la major consumidora d'energia de Catalunya. I aquest és el gran debat, un dels grans debats que hi ha, no? Aquesta meitat que prové del nuclear, quan es tanquin les nuclears, que ha de passar abans del 2030 o 2030, ha de venir d'alguna banda o hem de deixar de generar, de consumir-la, no? Però sí, jo diria que una part de la nuclear segur, gas segur, la nuclear, com sabeu, té l'urani, etc. Per tant, tampoc, vull dir, també té el seu origen de producció fora dels límits de l'Estat i dels límits europeus. I algú de renovables, la incineradora, i bàsicament, i segurament li arribi alguna cosa del sistema hidràulic, però és bastant petit a Catalunya.
Gràcies. La pregunta l'he posada sobre Barcelona perquè estem a Barcelona. És
Sí.
una pregunta que podríem aplicar a qualsevol ciutat europea,
Sí.
a París, a Londres, suposo, a altres ciutats. Si estem parlant de gas que ve d'Algèria,
Sí, una part.
una part del urani probablement de la mà de l'estat francès, suposo, perquè sempre està l'estat francès fent coses
Sí,
per...
és que Francesc té
Per,
molta
sí, per
nuclear.
l'urani, no?
Sí.
Interessa molt. Un 50%, has dit, més o
A
menys per
Catalunya, el
Catalunya.
50% a
Catalunya,
Catalunya,
sí.
sí.
I després plaques solars i
N'hi ha.
eòliques, que potser més Xina.
Eòlica, sí, però
Bueno,
sí.
plaques solars, potser més Xina, has dit, no?
Sí,
Potser
Xina ara mateix
el país
controla...
uigur estaria per allà, estaríem fent plaques. He
I de...
llegit això fa poc.
Sí, després el que vam també estudiar en el seu moment va ser que molt petroli ve de Nigèria, no? I el port de Barcelona és un port molt rellevant a nivell de comerç, no? I de transport i d'importacions, no? A Catalunya. Per tant, en això també Catalunya, Barcelona té un impacte, no? Perquè Barcelona al final té el port i l'aeroport i això forma part de l'estructura metropolitana. No tant ciutat per la part de l'aeroport, però sí metropolitana. Per tant, aquí també tenim un impacte altíssim en temes de combustible, no? I aquí tenim impacte en termes de petroli, que aleshores ja ens n'anem a Nigèria, per exemple. Sí. I també tota la part del liti, etc, perquè a Barcelona també estan fent un... Perquè jo també oblidava el transport i tot el tema del vehicle elèctric, tot el tema de bateries, liti i tal, doncs el trobem al Triangle del Liti, no? Per exemple, o també trobem impactes a Madagascar, per exemple. O sigui que una mica impactes per tot arreu.
Sí, les ciutats europees estan fent això, aquestes zones de sacrifici, no sempre, però en moltes ocasions, a altres llocs que no veiem, no? Que estan allà i que la gent no està patint.
Sí, i hi ha un debat també dintre en zones de sacrifici, en termes nord-global, sud-global, no? En països amb regulacions diferents o que sí que tenen les matèries primes. També hi ha un tema molt rellevant i és que la majoria d'aquestes matèries primes, d'aquests minerals i terres rares, en algun moment de la seva cadena estan passant per Xina. Per tant, en aquests moments Xina s'està erigint com la potència que té gran part de la clau del control de moltes de les matèries necessàries per a la transició renovable, i això en la geopolítica és molt important, en la geopolítica de la futura transició energètica, perquè aquí hi ha una pugna important, no, entre l'abandó del petroli, que estava més controlat per la banda dels Estats Units, i el sorgiment d'aquesta banda que controla més la part de les matèries primes renovables. I també hi ha una pugna en els mateixos territoris, que està passant a Catalunya, però també està passant a l'estat espanyol, a l'estat francès, a Alemanya i altres països, que és, tenim una població molt desigualment repartida entre nuclis urbans i una població rural cada cop més precaritzada, perquè cada cop abandonem més la terra, cada cop es inverteix menys en agricultura sostenible, etc. I aleshores estem dient, va, aquesta terra ja no serveix i posem aquí les renovables, però aquí hi ha gent. I aquí també està havent-hi una pugna entre això, no? Entre Terra Alta, ara l'Empordà i altres llocs de dir, bueno, nosaltres hem d'assumir el cost de la transició energètica, però parlem-ne, no? Parlem de com i parlem de qui ho decideix i de qui ho gestiona i de què passa. Hi ha hagut exemples, per exemple, a Batea, Energia de Portugal va posar no sé quants molins dient que pagaria un impost altíssim i després l'empresa va dir, pues, ja no pago tant. I què fa un municipi d'X habitants contra una empresa multinacional? Doncs res. Vull dir, té molt lligades les mans. Per tant, també s'estan reproduint a una escala diferent certes dinàmiques urbanes rurals que també bueno, estan impactant a molts diàlegs que ja estan havent-hi a Catalunya i a altres zones pel desplegament de les renovables. On més he après, jo crec, de canvis en el model energètic ha sigut a l'Aliança contra la Pobresa Energètica, perquè a l'Aliança hi ha moltíssima gent que és la gran part de la societat, no? Que és aquest 30% que no se'n pot anar de vacances una setmana a l'any i que està al llindar, bueno, en situació de precarietat econòmica i que s'enfronta a aquest model energètic i que totes aquestes paraules d'ecofeminisme i de creixement, etc., encara li queden lluny i que al final crec que quan sents persones parlant d'ecofeminisme i de creixentisme, que jo també ho faig, o sigui que no estic dient que jo no ho faci, però que en realitat parlen de coses molt similars, no? O sigui, en realitat sí que és cert que l'ecofeminisme té aquesta centralitat en entendre que són sistemes interdependents i que, per tant, el model energètic té impactes i que no podem parlar d'un model energètic. L'ecofeminisme també parla molt de que no hem de fer una substitució tecnològica, és a dir, de que no hem de ser tecnooptimistes i de que hem d'entendre que el feminisme aquí entra pels límits, no? Els impactes que té el model, els límits planetaris, el pensar-ho en cicles, no? El mateix que dèiem abans, d'on prové l'energia de Barcelona, doncs tot prové de fora, perquè en el cicle de construcció de qualsevol infraestructura hi ha coses que venen de diferents parts. I, per tant, aquest cicle és el que hem de tenir en compte i el que passa amb els panells un cop ja no funcionen o què passa amb les estructures, no? El cicle sencer és el que hem de considerar, perquè diuen la nuclear no genera impactes. Bueno, no genera impactes durant la generació d'energia, però en el cicle de la nuclear genera moltíssims impactes. Per tant, no veure les coses cíclicament és el que l'ecofeminisme també critica, no? I jo crec que el decreixentisme fa un pas més en aquesta crítica, en aquesta necessitat de rebaixar consums, no? Posant com per davant el tema però no de rebaixar consums des de la limitació, sinó des dels de la... Hem vinculat la nostra felicitat amb el fet de créixer, amb el fet de consumir més, no? O sigui, la primera notícia que tenim de l'any és l'economia va bé perquè ha crescut 2 punts. I no sabem què vol dir això. Bueno, jo, les economistes, segur, però jo no sé per què és bo que hagi crescut 2 punts. És bo per qui? No? Perquè la notícia de després no? Seria doncs aquests 2 punts han anat a engreixar els comptes d'estos senyores, no? Perquè al final ha crescut 2 punts, però no per la... Però la pobresa també ha augmentat, no? Aleshores, el decreixentisme, en realitat el que parla és d'equilibrar això, no? De que hem de baixar, però hem de baixar perquè els de baix han de pujar. i s'ha d'igualar aquesta societat. El que passa que jo crec que el decreixentisme doncs, a vegades impacta com a discurs perquè quan arriba a les classes més treballadores o a les persones que ja viuen molt ofegades pel sistema, la primera reacció és com, sí, home, no? Simplement cal potser explicar-ho millor i que no és, potser no és decreixentisme, potser és viure bé, potser és estructures comunitàries, potser és desigualtat o justícia social, no ho sé. Però jo crec que al final estem una mica parlant del mateix i a vegades ens atomitzem una mica els discursos i tens que, no, l'oligopoli que pacta preus i que sempre està junt a les portades i que fan el seu lobby junts i després una miríada de moviments socials d'izquierda que ens atomitzem en els conceptes, no? I que potser, en el fons, hem de, en aquest moment, trobar punts d'entesa d'urgència, no? Que jo crec que en aquest sentit va ser meravellosa la manifestació per l'habitatge que hi va haver fa poc a Barcelona, no? És com trobem un punt d'entesa perquè l'hem de trobar, perquè si no se'ns passarà per sobre el model.
Bueno, aquestes accions és el bon moment per explicar a la gent, no? Les coses que donem per fet i ajudar-los a deconstruir-se, no? És a dir, entenen que a casa, amb la calefacció posada, has de tancar les finestres, però veieu normal que s'ha sent un mare amb estufes allà a l'aire lliure. I quan fan el clic, diuen, ostres, que absurd, no? Jo penso que seria aquesta deconstrucció passaria també potser per incidir en els absurds. I llavors et volia preguntar si en els vostres estudis que feu, quins serien com els absurds més punyents que veiem en l'ús de l'energia, per exemple, aquí a casa nostra, no? Alguns exemples així com que la gent quan els escolti digui, ostres, com pot ser? O que ajudin també a entendre les incongruències, no? Moltes vegades també dels relats que es fan en l'ús de l'energia després el que es fa realment.
Clar, o sigui, nosaltres no treballem tant, que ho trobo molt interessant, i penso que a partir d'aquí crec que podríem treure una línia en aquest tipus de sobreconsums absurds que sí que hi ha, sí que intentem treballar, i això ho fem molt, a vegades també amb població adolescent, que són el germen del que vindrà, no? Una mica amb això, que igual que jo vaig veure un vídeo que feien amb nens que els deien què creus que els nens i les nenes són iguals? I tots deien sí, sí, i tant, i després els deien però tu ets feminista? No, 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 i era com ja, però no? És que el concepte, no? El decreixentisme és el mateix, no? Creus que la gent que consumeix més hauria de consumir menys perquè tu visquessis millor? Sí, sí, ets decreixentista. Ui, no, no, jo quiero ser feliz, no? Aleshores, crec que en això, el que intentem treballar amb això en l'àmbit energètic és el tu creus que la gent hauria de poder tenir energia encara que no puguis pagar, no? O sigui, tu creus que és just que l'energia la tinguis perquè la pots pagar, no? Que una persona pugui consumir, pugui tenir la piscina tota la nit funcionant, el motor, perquè ho pot pagar i, en canvi, una altra persona no pugui encendre la llum de casa seva. Tothom diu que no. Però, aleshores, consideres que l'energia hauria de ser un servei públic? Bueno, no, no, esto ya demasiado, no? I, aleshores, és com el que intentem treballar és els conceptes al voltant. El fet que hem assumit com a societat que l'energia es paga com qui se compra tres polseres o qui vol unes bambes, vull dir, que és un mal exemple perquè les bambes també són necessàries, però vull dir que hem assumit que l'energia és un bé de consum i això és el que nosaltres intentem traslladar molt, que l'energia no és un bé de consum qualsevol, que l'energia està entroncada amb la nostra salut, amb el com participem a la vida social i que, per tant, hi ha moltes coses en aquest sentit que les donem per són així i que podem canviar-les, no? Perquè també durant un temps hem volgut defugir, sobretot perquè treballem molt en població en estat de vulnerabilitat econòmica i durant una època a la gent que anava a demanar, bueno, que pagava molt per les factures, el primer que els deien és has de ser més eficient, no? I era com, si ja soc molt eficient, saps? I aleshores, durant un temps, hem com defugit la part de l'eficiència en aquest sentit, eh? Però sí que hem denunciat la part aquesta dels sobreconsums energètics, però crec que aquestes estufes és un molt bon exemple que podem utilitzar quan en parlem, perquè a vegades costa trobar un exemple de què seria, no? Vull dir, els exemples típics, no? Els aparadors a la nit, és un absurd, però un absurd, o les teles aquestes que funcionen a la nit, no? Òbviament l'enllumenat hi ha de ser, perquè també per una qüestió de gènere l'enllumenat és vital a les ciutats, però tot el tema dels aparadors o de moltes altres coses que funcionen, doncs, per exemple, les podríem qüestionar.